El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Si la setmana passada eren els professionals mèdics que es manifestaven a les portes de l'Hospital de Referència de Menorca, fent valer les seves demandes i exigint millores per la seva professió, aquesta setmana ho fan els tècnics sanitaris en una jornada de protestes on reclamen que es faci també valer i reconegui la seva feina. En total han estat una trentena de treballadors i treballadores convocats pels diferents sindicats que han sortit aquest dilluns a les portes dels hospitals de tota Espanya. Fa anys que esperen que reguli de manera correcta els seus llocs de feina, una mesura que està contemplada en el nou Estatut Marc, però que no es fa efectiva. I clar, si no es fa efectiva, tampoc es pot fer efectiva la corresponent retribució econòmica en els treballadors afectats. Un malestar que a alguns punts de la península també ha significat una onada de vagues. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Batre Ràdio. És dimarts 26 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Estaba el conde Drácula que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien.
I avui és el Dia Mundial d'en Drácula.
Elena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo.
No fa tanta por aquest Dràcula, eh? Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Què en saps de la història del comte Dràcula? En saps qualque cosa o no?
A la universitat vaig haver de veure tantes pel·lícules del comte Dràcula,
sí,
que ja vaig perdre el compte i ja no sé ben bé quina història és. Entre el Nosferatu, el Dràcula de Stoker?
Bram Stoker, yes.
I tants altres. Però conta tu, que en saps més, segur.
El monstre sedegat de sang, tal i com el coneixem, és una invenció de l'escriptor irlandès Bram Stoker, qui va publicar la seva novel·la clàssica Dràcula el 1897. I ara sí, vos explico. El nom el va agafar d'un personatge històric del segle XV, nascut a Transilvània, amb Vlad III, qui va ser príncep de Valàquia, que és l'actual Romania. Va néixer el 1431, es va conèixer com Vlad l'Empalador, un sobrenom que es va guanyar pel seu brutal mètode d'execució als seus enemics, als presoners i als criminals.
Oh, yeah.
Anaven des de sa decapitació fins a bullir-los, o fins i tot enterrar-los vius. Però el sobrenom d'Empalador, no sé si us suggereix qualque
alguna idea,
cosa,
sí.
aquesta paraula, li van posar perquè era la seva manera preferida d'execució. Clavar una estaca de llenya entre les natges de la víctima i li feia sortir per sota les espatlles. Terrorífic. El mètode era tan cruel que, clar, que deixava tots els òrgans vitals intactes, així que el pobre executat estava com a mínim 48 hores retorçant-se de dolor. És que molt, molt, molt esgarrifós,
eh?
No? Molt macabre, sí, sí. La seva set de sang superava la del seu homònim en Dràcula. De fet, es va llaurar una terrible reputació, eh? Tothom li tenia pànic real. Era un sociòpata d'alt funcionament. En una ocasió, és que hi ha moltes llegendes al voltant d'aquest Vlad l'Empalador. N'hi ha una en la que de ben segur es van inspirar en una de les escenes de la sèrie Jocs de Trons. No sé si l'heu vist. Axel Camarasa, bon dia.
Hola, què tal?
L'has vist tu, el Joc de Trons?
Alguns capítols.
Alguns. Un sí. Casament, el casament vermell, no vos sona bé un casament vermell, us podeu imaginar què és, no?
De
casament
sang.
On tothom acaba caput. Idò.
Uau.
En Blat, en una ocasió, va convidar a sopar els antics membres de l'aristocràcia feudal del país i després del gran menjar, de tothom ben panxa plena, els van pelar tots, tu.
Déu-n'hi-do.
Bé, moltes més massacres que no cal explicar. Tot això ho va conèixer l'escriptor de Dràcula i la llegenda d'en Blat va ser la que va inspirar a crear el famós llibre de Dràcula, un dels èxits editorials de la història de la humanitat que segueix sent a dia d'avui font d'inspiració de llibres, contes, pel·lícules, cançons, històries per a no dormir. Algunes curiositats. El nom de Dràcula li havia posat el seu pare, Vlad III. Dràcula també li deien, era un altre dels sobrenoms, perquè el pare d'en Vlad, que era Vlad II, Vlad II, és que són originals, eh? En Vlad de Vlad. Formava part d'una cavalleria monàrquica i militar exclusiva per prínceps i aristòcrates, que era la del drac. Per tant, li deien el fill del drac per aquesta cavalleria que tenia el nom de drac.
Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
I ara sí, ve la pregunta relacionada amb en fill d'en Drac, amb el Dràcula original. Quantes persones va assassinar el comte Vlad III, segons els historiadors?
Avui regala un viatge a Romania, diu.
Toma! Oh. Home, estaria a Transilvània. Veure,
Diuen que és preciós, Romania.
Diuen, sí, i ja pots fer, crec, que rutes i tot plegat.
Sí, 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 sí. Pots anar a veure el castell de Transilvània.
De Transilvània. Vinga, va.
64.
64? Més. Això ho devia fer només en el sopar aquell.
Ah, com a mínim. Entre...
640, volia dir.
640, ja pugem un poquet més. S'has de pujar més, però...
Sí. 4.500
persones. 4.500
persones.
Mare de Déu.
I en Jordi Fàgregas diu... Dues? 100.000 persones.
Sí, home.
Sí, segons els historiadors, però clar, pregunta'ls els historiadors.
Això és tot Menorca.
Va aniquilar Menorca.
7. Lo que mío, mío.
100.000 persones, la majoria turcs, perquè sabeu què li va passar en aquest home que perquè tenia tanta necessitat de venjança? Resulta que de petit, molt petit, va haver de veure com assassinaven el seu pare i el seu germà gran amb maneres molt violentes i cruels que tampoc explicaré. Ell això ho va veure tancat a una presó turca durant anys, així que quan va sortir lliure va sortir amb unes ganes de venjar la memòria del seu pare i germà perquè, clar, el van matar perquè els turcs els van trair. Per tant, aquí va fer una escabetxina.
Clar.
Aquesta és la història del senyor Dràcula del segle XV... I tornem ara al segle XXI. Por mi tierra cantaré. Amb qui parlarem, Pere?
Ens farem ressò de les demandes del col·lectiu de tècnics sanitaris que aquest dilluns s'han manifestat a les portes de l'Hospital Mateu Orfila d'Amor. En parlarem amb el portaveu del sindicat, en Juan Andrés Bernabéu. Després conversarem amb en Joaquim Comas, president dels Amics de Sòpera d'Amor, i amb el baríton menorquí Arnau Tarragó Anglada, perquè aquest divendres s'estrena la 55a temporada d'òpera amb l'estrena de l'obra de Verdi, Un ballo in maschera. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, les cosetes d'en Tudurí.
Cap a les notícies, Excel, per on passa l'actualitat avui aquí a la nostra illa?
Doncs us sorprendreu, però passen un dia més per Sant Joan, perquè avui
encara hem sabut... Encara no hi soc.
Això anirà molt bé.
He dubtat dos segons.
Perquè avui hem conegut que el govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat de repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones. Un servei especial que unia, recordem, Inca i el Port d'Alcúdia i que en el seu moment va generar també una forta polèmica. De fet, l'Ajuntament de Ciutadella ho va criticar perquè considerava que el govern propiciava així la massificació de les festes patronals.
No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del Port del Cudi. en dies d'alta demanda del transporte marítimo.
Ho ha explicat al ple del Parlament en resposta a Més per Menorca, qui ha criticat aquella decisió, mentre les escoles, diu, no poden fer excursions perquè no hi ha busos disponibles, ja que prioritzen els serveis turístics. El portaveu de Més és Josep Castells.
A mi em sembla una vergonya que mentre deixen penjades a les famílies i a les escoles, malbaratin doblers pagant viatges de franc perquè la gent se'n vagi de festa. Celeb que ho hagin corregit.
Més a reclamar al govern que s'impliqui en la millora del transport públic, tot i que les competències estan transferides al Consell Insular. I aquest cap de setmana s'ha celebrat 5UGM, amb moltes trobades d'amics, però també algunes incidències. Diumenge a la nit la policia va rebre l'avís d'un menor d'edat que s'havia tallat la mà a Cala Blanca amb un vidre de grans dimensions i va perdre la consciència. Li hauria ferit una artèria i va ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, roman ingressat a planta amb pronòstic reservat. Sentim al cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana, parlant sobre aquest tipus de trobades.
Cala Blanca és un lloc que encara hi ha moltes residències que són de titularitat gent de Ciutadella, i tant fills com nets acostumen a anar a moltes cases particulars, no? I sí que és veritat que després es vespre, bueno, es fan la seva festa dins el xalet i després es vespre es mouen d'un lloc a l'altre, no? Això a Cala Blanca especialment, no?
I a Mau, l'Ajuntament ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua a Samesquida i Esmortà, la convocatòria de l'impost de turisme sostenible. L'objectiu principal del projecte és dotar aquests nuclis d'una infraestructura moderna que elimini els sistemes actuals de depuració amb fosses sèptiques i l'ús de cisternes per proveir-se d'aigua. Les obres que es preveu que s'executin durant l'hivern que ve estan valorades en poc més de 2 milions d'euros i tenen un termini d'execució de 9 mesos. Sentim el batle Héctor Pons.
L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
Aquestes són les notícies d'aquí una estona a les 2:30 més. Gràcies, company.
Que vagi bé.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand.
És que me veig tombada, veient la mà, no?
Guapo,
guapo, guapo. Tots ens hi veiem.
Amb un capell, una pamela, sí, no? I allò gaudint d'una beguda fresqueta. Perquè sí, sí, sí. Fa bon temps.
Fa bon temps. Aquí l'aire condicionat està a tot drap. Sí que funciona. Aquest aire condicionat avui, que es manté el temps estable i el cel serè, només enterbolit per alguns bancs de boira matinals. Les temperatures continuen altes, amb tendència a pujar lleugerament amb mínimes de 15 graus i màximes que s'enfilaran avui un grau més respecte d'ahir fins a arribar als 29. Vent fluix de gregal amb brises costaneres.
De moment està tot a punt.
I d'una pausa i seguim.
I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia a Menorca, fet a casa.
Els tècnics sanitaris fa anys que reclamen una nova classificació professional. Tot i l'acord signat entre el govern espanyol i els sindicats el 2022, aquesta mesura continua congelada per manca de finançament. Una reivindicació que també és visible a Menorca. Aquest dilluns, els professionals d'infermeria han protestat davant les portes de l'Hospital Mateu Orfila, amb l'esperança que rompre el bloqueig que impedeix un reconeixement de la seva feina.
I entre els que estava aquest dilluns a la protesta, hi havia en Juan Andrés Bernabéu, secretari d'Organització de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Balears. Com estàs? Bon dia, Juan Andrés.
Hola, bon dia. Què tal estàs?
Per què no es fa efectiva aquesta reclassificació dels vostres llocs de feina si està contemplada i acordada des del 2022?
Sí, bueno, como habéis dicho, sí, desde 2022 son casi 3 años de incumplimiento por parte de la administración de este reconocimiento. En ese sentido, el pasado día 21 se hizo una concentración a nivel estatal ante el Ministerio de Hacienda, porque parece ser que el objetivo es que el Gobierno desbloquee ese presupuesto de ese reconocimiento que ya se pactó con los sindicatos.
I per què no es desbloqueja aquest pressupost? Quins arguments us donen per part de l'administració competent del govern espanyol?
Bueno, efectivamente es el Ministerio de Hacienda es el que tiene ahora la pelota en el tejado. Son aproximadamente unos 450 millones de euros que estamos hablando para todo el Sistema Nacional de Salud y esto permitiría el reconocimiento a los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud. Un reconocimiento que, por otra parte, es un personal cada vez más cualificado y que no se corresponde con esta cerrazón de la administración.
Si fa referència al govern espanyol a la manca de finançament, he llegit per qualque banda, però dius que hi ha 450 milions d'euros per tal de poder fer aquesta reclassificació dels vostres llocs de feina.
Sí, es que hay que tener en cuenta que esta negociación no es de ahora. Quiero decir, llevamos más de 20 años hablando con todas las administraciones estatales en este sentido. Y ahora, por fin, en el año 22, es cuando se llegó a ese acuerdo de reconocimiento de las categorías y ahora lo único que falta es a nivel presupuestario que se actúe, ¿no?
Clar, per tant, el que fa falta és que vosaltres ho noteu en el vostre salari.
Claro, efectivamente, que se reconozca en el salario de los técnicos medios y superiores. Estaríamos hablando de TCAES, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o de técnicos de laboratorio, de rayos, de anatomía patológica.
Uh-huh. I aquesta reclassificació afecta a les persones que feu feina dins d'aquest sector des de fa anys i també els que s'incorporen novament avui? O, per exemple, si aquesta setmana comença a fer feina un nou tècnic de sanitat, ja té el sou que toca amb aquesta reclassificació o tampoc?
No, tampoco. Estaríamos hablando de este incumplimiento de la administración y que deja en el aire este derecho fundamental que es el reconocimiento de la reclasificación profesional. Uh-huh. Estamos hablando de que se han cumplido ya normativas como el artículo 76 del Trebet y la disposición transitoria tercera del Trebet. Entonces ja no hi ha arguments per part de l'administració per no complir-lo.
Per tant, afecta tant els que porteu anys fent feina com els que s'incorporin ara a fer feina. Una situació que no és fàcil per trobar professionals en una illa com Menorca, en el que ja hi ha problemes per aconseguir professionals i que tenim aquesta doble insularitat també.
Sí, tanto Ibiza como Menorca, por supuesto que hay una doble insularidad en este sentido, pero también afectaría a los técnicos intermedios y medios de, o sea, medios y superiores de Mallorca, ¿no?
Clar. Ja aquest, des del juny de l'any passat, els tècnics sanitaris es van concentrar per exigir el plus de difícil cobertura. S'ha canviat la situació amb aquesta després d'un any?
No, nada,
no, segueix igual.
No, seguimos igual con este, en este caso, con la administración autonómica, con el servicio de salud, que tendría que reconocer estos puestos de difícil cobertura a categorías que de alguna manera son deficitarias y que la propia administración reconoce que tiene dificultades para contratar. Entonces, estaríamos hablando de un reconocimiento igualmente en este sentido.
Per tant, serien dos reconeixements, un que va cap al Ministeri d'Hisenda del Govern espanyol per tal de reclassificar els vostres llocs de feina tal com està ja contemplat i acordat i que això es noti en s'increment també del vostre salari i, a més, en l'administració balear aquest plus de doble insularitat en un lloc de feina de difícil cobertura.
Sí, sí, por supuesto, en ese sentido. Y después, por supuesto, también el Estatuto Marco, que también se ha firmado el Estatuto Marco del personal sanitario, o sea, del personal servicio del Sistema Nacional de Salud, que se ha firmado y que está pendiente de revalidar en el Congreso.
¿Y eso qué significaría?
Esto también facilitaría, pues, en el Estatuto Marco, de alguna manera, nos retraemos a 2003, ese último estatuto marco que tuvimos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y este reglamenta de alguna manera todas las derechos y las funciones del personal servicio de salud.
Per tant, Valtros, com es regula aquí a l'Estatut Marc, perquè la setmana passada i els van viure una nova setmana de vaga per part del personal mèdic en contra de l'Estatut Marc, en el vostre cas com a tècnic sanitari, si esteu satisfets amb el que es contempla en l'Estatut Marc?
Comisiones Obreras, como sindicato firmante del acuerdo, está de acuerdo con este estatuto porque, de alguna manera, a nuestro entender, se obtienen mejoras a todos los niveles, por parte del personal facultativo, por parte del personal de enfermería, de los técnicos, incluso de los celadores, de los auxiliares administrativos. Todo el personal se favorecería la aplicación de este estatuto marco. En el caso de los facultativos, se plantea en este nuevo estatuto, por ejemplo, el reconducir las guardias de 24 horas, reducirlas a 17, con la posibilidad de negociarlas después a nivel autonómico con los servicios de salud. Como sabéis, está transferidas todos los servicios de salud. Entonces, es la comunidad autónoma la que tiene que ampliar de alguna manera ese estatuto marco.
¿Pueden haber más concentraciones, Juan Andrés?
Sí, bueno, con el caso de la reclasificación profesional de los técnicos, tenemos planteado, si no se hace caso, volver a las movilizaciones y a las huelgas. En este caso, posiblemente sería el 15 de junio, la siguiente.
I el 15 de juny, en una situació ja d'alta temporada, de temporada alta, amb Sant Joan a la vista i, per tant, molta més població a Menorca.
Sí, nosotros somos los primeros interesados en que esto se solucione cuanto antes porque entendemos que es un perjuicio para no solamente para los trabajadores, sino para los usuarios del sistema sanitario. Y queremos que, de alguna manera, las administraciones todas tengan esa sensibilidad para solucionarlo.
Juan Andrés Bernabéu, secretari d'Organització de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de les Balears. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
El Dia Menorca, fet a casa.
scherzo de follia si fa la profezia. Scherzo de follia si fa la profezia. Ma come fa da ridere la loro credulità? Ma come fa da ridere, da ridere la loro credulità?
Fa uns minuts s'ha presentat en roda de premsa al Teatre Principal de Maó la 55a temporada dels Amics de l'Òpera de Maó, amb la posada en escena d'un Ballo i Màscara, l'òpera de Giuseppe Verdi. L'obra narra el triangle amorós entre tres personatges, Ricardo, Amèlia i Renato, que culmina amb l'assassinat del rei Gustau III de Suècia, víctima d'una conspiració liderada per un dels homes de confiança.
S'estrenes aquest divendres, avui migdia s'ha presentat, com dèiem, aquesta òpera en roda de premsa i justament i li agraïm, com sempre, molt que ens atengui en el president d'Amics de l'Òpera de Maó, senyor Joaquim Comas. Com està? Bon dia.
Bon dia a tots, bon dia, molt bé. A punt sí. Ja per divendres.
A punt per divendres, imagino que sí, també a punt tothom, perquè en els teatres viu màxim frenetisme aquests dies amb els darrers assajos. Qui firma aquesta?
Dels darrers 15 dies, cada dia tothom treballa, moltes persones, perquè això involucra músics, coro, maquillatge, vestuari, moltes persones, i feina intensiva durant 15 dies.
Joaquim, qui firma aquesta producció enguany?
Enguany la fa dirigida pel mestre Gaetano Lococo i dirigida per la Georgia, escènicament per la Georgia Guerra.
Na Georgia Guerra, que ja ha format part anteriors temporades d'òpera i coneix bé...
I va venir aquí per fer Politani i Lucia Lamermur, sí.
I de coneix bé els Amics de l'Òpera i també és potencial que hi ha aquí a Menorca.
Sí, sí, aquí aquest any tenim Arnau Tarragó, que fa un paper important ja dins aquesta producció, i tenim després dos membres dels cors que també fan petits papers.
D'aquí una estona tindrem oportunitat de conversar amb Arnau, perquè enguany s'ha escollit un Ballo di In Maschera de Verdi.
Un Ballo i Màscara, bueno, un guany es va escollir fa 3 anys, perquè això...
Clar, aneu amb temps d'antelació, clar.
Clar, ara ja, mira, ja tenim el que farem l'any 2029, que és els 200 anys del teatre, i ja sabem l'òpera que farem, el cast i tot, i ja anem pensant del 30, aquí anem treballant, perquè si no, per elegir els cantants i tot això, l'agenda que tenen han de ser amb antelació.
Ens dius quina del 2030, si ja tenim aquí una exclusiva.
Ja m'imagino,
feia broma.
I res, es va llegir amb Ballo i Màscara perquè feia des que no la feien i és una obra molt complicada perquè hi ha molt de cor, molt de personatges, hi ha dos sopranos, una mezzo, un barítono, un baix, un tenor i és per això es va llegir.
Qui forma part d'aquest talent? Quantes persones hi haurà damunt de l'escenari?
El tenor que és en Teo Salvelo, que ja ha cantat aquí amb nosaltres diverses vegades. Després la soprano és Erika Grimaldi, que no ha cantat mai, ha debut aquí a Maó, i ara va fer aquest paper a l'Òpera de Zúrich, i ara l'any que ve debuta a la Metropolitan Opera House. I després la mezzo és Naulesa Petrova, que va fer aquest paper de Naul Rica, la bruixa, al Metropolitan també el mes d'octubre passat. Tenim Spatge, que és Lavinia Vini, que justament dissabte passat el va fer el Maggio Pugliese en Florentino, el mateix paper també, i el barítono Simone Piazzola, que també és un cantant en tots els teatres i tant nosaltres, amic, com també hi ha dos baixos, que són Tommy i Sam, que són Valeria Lanches, i un William Corrot, que un ja ha cantat amb nosaltres dues vegades i l'altre és un debut aquí a Menorca.
Heu estat assajant durant tot l'any, però com bé diu, en aquests darrers 15 dies, amb més intensitat, amb el Teatre Principal de Maó tancat per valtros.
Sí, els assajos tenim un cor, que és un cor amateur, que està format per membres tant de Maó com de Ciutadella, és una cosa que funciona esplèndidament, gràcies a la direcció de Cristina Álvarez.
Menorquina, na Cristina.
Cor de Maó. La Cristina Álvarez, directora del cor, i van assajant, que jo els faig el curs escolar. Comença al setembre i fins al mes de maig. Ensaien l'òpera cada any, cada setmana, un dia. Comencen amb un dia per setmana i després ja fan 2 dies, a partir de Nadal. I els darrers 15 dies que ja és full, quasi cada dia. I estem molt contents de com funciona el cor i la Cristina que l'endú endavant.
I han esfusat a la música en directe de l'Orquestra Simfònica de les Illes.
Simfònica de les Illes Balears, que estem contents que estem a col·laborar amb ells, que venen a tocar a l'orquestra i dirigides per en Gaetano Lococo, que ja es va dirigir en un concert aquí fa un parell d'anys, que van fer un concert en Asayo Hernández i en Martuchín en Bach, i va dirigir ell també, i ara ja coneixia l'orquestra i esperant que funcioni tot bé.
Ja estan aquí també, no?, assajant?
Sí, fa 15 dies estan aquí tot. Clar, això no és una òpera, no és fer una funció aquí, hi ha que ensenyar molt i fer-ho molt de repetir, i assaig d'escena, assaig musicals, és molt complicat. I jo crec que entre tots estem ratllant de 150-160 persones que es mouen al mateix moment per fer possible això.
I és una òpera complicada, no és habitual tanta gent damunt de l'escenari,
no,
i a nivell de veu...
El darrer acte és molt complicat, és molt exigent per tenor, és molt exigent per soprano, és molt exigent per cor, perquè hi ha molt de moviment, i al darrer final, damunt escena hi ha unes 70 persones.
70 persones, clar, imagina't.
Moure tot junts, més els 40 o 45 músics del fossat, tota la vegada, fer-ho sonar tota la vegada, és complicat, però tot funciona.
I com està l'emoció de tothom? Perquè la gent que forma part dels Amics de l'Òpera sempre esperen aquesta setmana i aquesta estrena i aquesta temporada amb molta il·lusió.
Sí, molta il·lusió. Pensa que nosaltres hem concentrat l'activitat en aquesta setmana i un concert que fem abans d'any. Però bueno, fa molta il·lusió perquè fa 55 anys aquest any. I l'interpretem que cada any duim òpera a Menorca. I ens fa molta il·lusió seguir fent això molt anys més, perquè és una tradició operística d'amor que ja al segle... fa 200 anys que ja va començar, i aquí, gràcies a les companyies italianes que esturaven a Esport d'Amor i anaven cap a Canàries, després cap a Sud-amèrica, i per això tenim el teatre que tenim, de 1829, teatre d'òpera més antic d'Espanya, i que es feia molta òpera des de l'any 71, que Amics de l'Òpera es va fundar, i després va crear la Fundació Menorquina de l'Òpera, duint 55 anys fent òpera interrompent cada any.
Una pàgina més que s'escriu aquesta setmana, aquest cap de setmana, de la gran història de l'òpera a Menorca, Amor, divendres a les 9, diumenge a les 8, en el Teatre Principal. A més, en pantalla gran, l'òpera al carrer...
Sí, també l'òpera al carrer. Obrim gratuïtament a tot el públic en directe divendres a les 9, al carrer Ses Moreres, i també el dissabte en streaming, en diferit, per tots els centres de gent gran i residents geriàtriques que podien veure l'òpera també, i també s'ha fet una feina de conferències a escoles de música, instituts i escoles que puguin venir a l'òpera. Venen més o menys uns 150 escolars gratuït i fan unes classes prèvies de preparació de l'òpera, però...
600 persones em diuen que hi ha divendres, no? L'òpera al carrer...
Sí. Sí, unes 500-600 cadires hi haurà, sí.
Bé, està, idò. Que gaudiu moltíssim. Joaquim, moltes gràcies, com sempre, com cada
moltes
any,
gràcies.
Per compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Supate il Milano, saperbo il mio padre, son servo del conte, son suo marinaro. La morte me resto, più volte ho sfidato. La morte ha sfidato, tre lustri son corsi del vivere amaro, tre lustri che nulla s'è fatto per me, tre lustri che nulla s'è fatto per me.
I recent arribat de Viena, on estudia cant líric, el baríton Arnau Tarragó Anglada, li agraïm que ens acompanyi als estudis de la ràdio pública aquí a Mo.
Arnau, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, de Ciutadella a Mo, de Viena a Ciutadella, cap al teatre, com ho dus?
Pues molt content. Jo crec que és la millor paraula per definir-ho. És una experiència que... És pur coneixement, i més per jo que encara estic estudiant, ara estic acabant el segon any, i crec que no hi ha millor manera d'aprendre que fent feina o fent allò que realment estàs estudiant per, no?
Ara estem escoltant el teu trosset, o no? La tros de l'obra, de l'òpera, que interpretes tu. Quin és el teu personatge, Arnau?
Sí, doncs pues mira, jo interpreto en Silvano, és un paper coprimari. Ell apareix en el final del primer acte amb sa mezzo, que és Nourrica, que és la bruixa, no?, d'aquesta producció, d'aquesta òpera. A les òperes de Verdi sempre hi salva una bruixa, no?, per donar aquesta cosa més infernal que li agradava molt a Verdi. I bueno, Silvano és un mariner jove, que està indignat perquè fa molta feina pel governador, ha matat a molta gent i no se li ha recompensat. I va anar a Ulrica demanant-li que m'adapararàs futur.
Com és això de, com a estudiant, imagina que estudies obres com aquesta i en Verdi i ara estaràs en l'escenari principal d'Amor interpretant un personatge de Verdi, en Silvano. Com és aquest canvi de perspectiva, no? D'estar-lo estudiant, endinsar-te dins d'una òpera seva com és aquesta i a més donar-li vida a un personatge?
Bueno, com bé he dit, és la millor manera d'aprendre-ho i posar en pràctica tot allò que mos ensenyen a Viena, tant teòricament, com pot ser musicalment, amb solfeig, amb els tempos, dura tot bé, com escènicament, no? amb els balls, el coro també fa part de balls, escènicament, amb tota la posada en escena que vol, en aquest cas, na Jorge Aguerra, que és mestre d'escena, és el millor, crec, que podria dir.
En Joaquim ara mos ho deia, no? Una òpera no es fa en 4 dies, ja porteu uns dies assajant, tota l'elenc que forma part d'aquesta òpera. Com està anant? Com han sigut els primers dies per tu?
Bueno, els primers dies sempre són un poc de nervis, no? I més per jo, que ara estic fent debut com a solista. Serà el primer paper solista que faig de la meva carrera. I bueno, els primers dies han estat molt guais, no? Han conegut el mestre, tant musical, que és en Gaetano Lococo, que per paga també va estudiar a la universitat que estic estudiant jo, vull dir que és algo que fa molta il·lusió, i també han conegut a la mestra d'escena, que durant aquesta primera setmana hem estat fent tot temes escènics, on posar-nos, com reaccionar, quin és el seu punt de vista sobre cada personatge i d'aquesta òpera, perquè cada mestre ho vol no exactament igual, però un matís que pugui donar la seva pròpia originalitat.
I com t'has posat tu dins d'aquest mariner jove? Lo de jove ja ho tens. Com ha estat preparar el teu personatge i fer-te el teu?
Bueno, la feina va començar quan me'l van proposar, que va ser fa un any i pico ja. Va ser, no sé com dir-ho, una sensació molt xula, perquè ho veies molt en fora, però ha passat tan ràpid el temps i ha estat una feina d'anar cantant, d'anar practicant i fer-lo meu. Bueno, jo crec que no és fer-lo tan meu, sinó fer realment el que vol el mestre en aquest moment, que està el que mos ha dit na Jorge, un personatge, un Silvano indignat, com un maleït, que està fart, no?, de fer feina i no cobrar prou o no tenir un ascens.
I què exigeix vocalment aquest Silvano?
Bueno, Silvano és un paper que molt agraït, vull dir, jo ara que l'estic posant en escena, és molt diferent una vegada el cantes a un estudi o a una habitació de pràctica que quan el cantes al teatre amb tota l'escena, amb els moviments que vol, tècnicament és totalment diferent i la veritat és que és un paper que és molt agraït en el sentit de soc un estudiant, m'hi queda molt a aprendre i en aquests moments crec que és el millor que se me podia haver donat.
Bueno, i a més, compartir escenari, cantar amb primeres figures del món de l'òpera internacional que estàs tenint aquests dies i que et veurem aquest cap de setmana. Llavors, que a mi només de dir-ho ja em pos nerviosa posant-me en el teu paper.
És un plaer enorme, no només per aquesta òpera, sinó per les que duc fent amb el coro, que ja he estat molt d'anys amb el coro. Aquí a Menorca tenim la gran sort que gràcies a la gran feina que fa Òpera Menorca duim a grans figures internacionals i només veure els assajos és un espectacle, és que no hi ha més paraules. Jo trobo que m'agraden més els assajos que la funció com a tal, no? I poder conversar aquests dies amb ells, poder demanar com ho puc fer en això, o quina és la teva experiència, això crec que és el millor.
Hi ha na Cristina Álvarez, també, la directora del cor.
Així és, na Cristina, ens coneixem de fa molt d'anys, ella ha estat sempre la meva mestra fins que vaig partir cap a Viena. Vaig començar 9 anys amb ella i han estat molt d'anys, molt xulos, i que ha pres un munt, i que gràcies a ella pues, estic aquí també.
Bueno, quin 2026, eh, Arnau? Te vam veure en el concert institucional de Sant Antoni, en el Teatre Principal d'Amor, com a solista acompanyat d'Anna Cristina Álvarez i d'altres cantants d'òpera de Ciutadella, i ara, 2026, segueix amb un peu espectacular. Primera vegada que tens aquest personatge dins d'una òpera. Sí, ha arribat el moment, que me'n record que el gener ho dèiem en el concert i ja hi ets.
Sí, sí, ja hi som.
A quina hora vas anar a dormir ahir?
Un poc tard. Va arribar a l'orquestra i els assajos acaben un poc tard, però bueno, important. Mentre pugui dormir 8 horetes ja ho
tenim aclarit. Amb això ja ho tens aclarit, sí. Clar, esteu assajant els capvespres aquesta setmana i ara fins d'aquí a divendres què toca?
Pues, ahir va arribar l'orquestra, com bé he dit, primer assaig musical conjunt, va anar molt bé, perquè sempre sol ser un poc d'embull, més que res, perquè ens hem d'habituar a el que sentim des de damunt l'escenari, el que ve d'esfosso, i sobretot pels mestres, una gran feina per juntar-ho tot. Avui cap vespre tenim la segona part de l'assaig musical, dimecres general i divendres ja a l'atac,
Divendres estrena. Els pares a primera fila, no, imagina?
Sí.
Bueno,
sí,
els dos cuiners reconeguts de Ciutadella, na Sílvia Anglana i Antoni Tarragó, que el tenim avui aquí acompanyant-te, que ara fa de taxi. No?
Ara fa de taxi.
Avui la seva funció ha estat dur-te cap aquí als estudis i que li agraïm una abraçada a Antoni i a na Sílvia, pares superorgullosos.
Sí, sí. I un gran apoyo. Sense ells no podria fer res.
Bueno, Arnau, que gaudeixis molt de tota aquesta experiència. No sé si quedes ara per molt o tornes cap a Ciutadella i tornes a cap vespre.
Tornaré cap vespre. Vaig a dinar, fer un xupacet i després cap assaig.
Bueno, important cuidar bé, sabeu, no, sí, aquests dies?
Sí, sí. Sí,
com
sí,
ho
sí.
Fas, com a baríton?
Bueno, jo sóc molt partidari de tampoc extremar molt les precaucions, perquè al final en Kaufman deia que si sempre duim bufanda, el dia que m'ho la llevem, m'ho agafarà refredat, no? I jo prefereix pues, no dur bufanda. Al principi, refredar-me un poc, però després ja agafes un pot de call.
Clar que sí, agafar call, això també anirà bé aquest cap de setmana. I escolta'm, després com segueix l'agenda? Quant te queda per estar a Viena d'estudis? Estàs a segon any?
Pues jo ara, quan acabem, tornaré cap a Viena, m'hi quedarà un meset, exàmens i tot, i després m'hi quedaran 2 anys més, i ja ho tindrem, i després veurem cap on anem.
Bueno, segur que anirà tot molt bé, perquè és una meravella escoltar en Arnau Tarragó Anglada cantar damunt de l'escenari, que els que hi tinguin oportunitat de fer-ho ho gaudiran molt en aquesta primera òpera amb un personatge principal, en Silvano, aquest mariner jove que li dona vida en Arnau Tarragó Anglada de Ciutadella. Moltes gràcies i que gaudeixis moltíssim.
Moltes gràcies.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des de Castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé, paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudorí.
Et toca, toca.
Que em toca? ¿Qué cosa es el sonideio? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a Pómez al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo... Mírela... Mírela, mírela cómo se sublimeia.
Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean.
Jo de cantar no tant, eh? L'òpera com la d'un Toni.
Son tus perfúmenes, mujer, que hi som.
Se canta.
Los que me sublimean, los que me sublimean. Són tus perfúmenes, mujer. I sort que no he anat bien, això, eh?
Sort que no hi has anat i sort que no has anat a cala corp avui, eh? Perquè ha caigut un cotxe de dalt a baix.
Què dius, ara?
Sí, sí, ho acabem de veure per IB3 Televisió, tu. S'ha caigut un cotxe de cala corp de dalt a baix i s'ha quedat un poc ferit, just davant d'escau, què et sembla? Crec que no hi havien ferits, eh? Crec que no hi havien ferits. Pel que m'ha semblat.
Que
no es deu haver posat més fre de mà i els cotxes s'han anat enrere.
S'ha anat enrere.
Bueno, on ets tu, mama?
Cerdanyola.
Cerdanyola, Solivera, i de què m'ho ratlles avui?
De què vols que ratllem?
Ah, no ho sé, tu sabràs. De llinatges?
Podríem xerrar de noms.
De noms?
De noms.
Ah, bé, vale.
Soms.
Em sembla molt bé, idò.
Sí, perquè duim d'uns a quants anys? Molts, 7 o 8 o 9.
Home, uns quants.
Bé,
gairebé.
Xerrant de llinatges. De llinatges? De cognoms, però de noms, me sembla que no en ratllem mai.
Segur que sí, però em sembla bé que ratllem de noms, va. Com ho enfocam?
Ai, com puguem, tu.
Vinga, va, pel principi.
Va, perquè és un nom. Un nom és una manera d'identificar o una cosa o una persona. O no?
Sí, sí, sí. Toni, Jordi, ah. Pere, Clara...
Clar, després allò d'ell mami o allò de tal, això no...
No, ja sé que allò d'ell mami tu no està a les teves competències.
Això ho hem parlat moltes vegades i seguirem parlant, no, de cognoms, de llenoms, de prenoms, bueno, tot això. Però avui m'agradaria ratllar de noms exclusivament. Abans, què li passa? Què és un nom? Un nom és un identificador. I quan les societats o els pobles o la gent eren pocs, era fàcil, li posava un nom a un, perquè noms disponibles de l'origen que fos en podien tenir molts, no? I normalment no coincidien, si n'hi havien dos, però li posaven un altre nom i tal dia farà un any. Penseu una cosa, que, tornant molt, no, passant dels orígens a temps molt propers a nosaltres, la gent només tenia un nom. Els importants, o els reis, o els nobles, o aquesta gent, potser en tenia més. Normalment eren quants de no sé què, però la veritat és que la gent normalment li deien amb un nom exclusiu. Què passava? Que a mesura que la societat anava creixent o que les col·lectivitats eren una mica més grans, per decidir moltes vegades el que es feia era donar una procedència d'on era aquesta persona que li posaven el nom. No ho sé, per exemple, a Jesús se'l coneixia per Jesús de Natzaret, no? O en Josep d'Arimatea, que no era son pare. Però això anava una mica per aquí. Què passa, però, amb els noms que hem conservat o que estem mantenint? Que n'hi queden molt pocs de tradició oral, perquè les llengües evolucionen i l'única manera que tenim de poder saber més o manco d'on ve és a través de documents escrits. Clar, documents escrits de 3 o 4 mil anys enrere no n'hi ha, o em sembla que no n'hi ha. Però al centre nostre del món, que era el Mediterrà, sí que teníem, per exemple, un llibre sagrat, que era la Bíblia, que és un conjunt de llibres, llibre de llibres, i que està escrit, pot estar escrit en hebreu, pot estar escrit en arameu, pot estar escrit d'altres maneres. Tot això va determinar que d'una llengua es passi a una altra per mort de que una col·lectivitat determinada predominava sobre els altres. Tenim els grecs, les ciutats d'estat de Grècia, cuna de la civilització mediterrània, bàsicament, no exclusivament per això, bàsicament, i tenim, per exemple, el llatí, que és la llengua de l'imperi romà, vull dir que dura a Occident fins al 400 i tants, que dura 700 o 800 anys. Òbviament, hi ha llibres religiosos, en aquest cas concret la Bíblia, i allà surten tota una sèrie de personatges que venen definits per noms molt concrets que es van mantenint més que res perquè estan escrits, evolucionaran una mica, però estan escrits. Per exemple, votant una mica per anar més enfora, trobam que fins al segle XVI, de fet en el Concili de Trent, on la contrarreforma que fa la Iglesia Catòlica per contrastar, o sigui, oposar-se o millorar o fer el que vulgueu a la reforma de Luter, determina que les regles a partir d'aquell moment de l'Iglésia Catòlica siguin molt, molt, molt concretes. I per aquell temps l'únic que permet Trent és que els noms que se li posin en els nous cristians, els nous catòlics, poden ser de dues maneres. Estem parlant de 1560 aproximadament. Poden ser noms que surten a la Bíblia o noms de sants posteriors a la mort de Jesucrist, quan comença a donar voltes l'Església Catòlica tal com la coneixem ara. Alguna pregunta?
No, per exemple, quins tindríem?
No ho sé.
Els més
nosaltres ara entenem que hi ha un, per exemple, un arcàngel Miquel, no? Un arcàngel, perquè figura que surt a la Bíblia, l'arcàngel Miquel amb el Gabriel i tal, fan el que tinguin que fer. Què era Miquel? Què volia dir Miquel, que surt a la Bíblia? Volia dir Mi-ca-ca-el, tres paraules, que vol dir qui és com Déu. O el Immanuel, que és el que avui en dia seria el Manuel, vol dir Déu és amb nosaltres. O Iessa o Isaías, que vol dir Déu et salvació. Bueno, ara mira, per exemple, hi ha un nom molt freqüent a Menorca i que té un sant, tots aquests acaben tenint un sant o un àngel. Però, per exemple, Bartomeu, d'on ve Bartomeu?
D'on ve?
Bartomeu ve de l'arameu.
Ah, mira.
Que era el llenguatge que parlava Jesús. Jesús parlava amb arameu. Arameu era la popularització d'una altra llengua paral·lela que era més, diguem-ne, més de caràcter religiós, que era l'hebreu. S'assemblen molt, però no venen d'allà mateix. Bartomeu ve de Bartalamai, que vol dir fill de Talmai. O el Tomàs actual, vol dir bessó, dona origen a l'actual Tomàs. Però bueno, bé, veig que tant Lecoq com en Baramot ja demanen pas.
Demanen pas.
I haurem de deixar la continuació dels noms per dimarts que ve.
Per la setmana que ve.
Ai.
Qui és aquesta?
Qui és aquest?
Qui és aquest?
Qui és aquest?
Ah, no sé.
Aquest és nou.
És nou? Ah, que sí. Qui és aquest? Qui és aquest? És en Joselito? El nen prodigi, tu.
Ere.
Oh, sí.
Ere.
Ui, en Joselito. Coneixeu la vida d'en Joselito?
Tintarella di luna.
Tela, podries fer-li també un arbre genealògic a en Joselito? Un dia podríem fer això, també. Arbres genealògics de la gent famosa. Ai, que amb un anam, escolta'm, Pere, un anam, abans de marxar al Museu de Menorca.
Sí, amor, el fotògraf naturalista i expert en astrofotografia, Antoni Cladera, explicarà en una conferència com prendre la millor imatge de l'eclipsi.
Ai, que tothom té una preocupació amb això de l'eclipsi.
Reloj, no marques les hores. Ai, ai, ai. Que porque voy a enloquecer.
Que voy a enloquecer. I amb la veu en directe de Toni Tudurí, un anam, família, demà tornem al dia a Menorca. Adéu, Toni, adéu, Pere, adéu, Jordi, adéu, Clara.
Adéu.
Això és tot per ara. L'actualitat continua a IB3 Ràdio.
Sempre portes obertes per vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins molt aviat.
Que vagi bé.
Dir-te adéu i tornar demà, eh?
Adéu. Adéu.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I agraïm-vos de haver estat aquí per nosaltres. És molt important.
I només paraules d'un gran savi, gran, perquè és molt alt, només vos puc dir...
Desconnectar. Bumba. Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra ahir a la barriada de Pere Garau a Palma ha alegat que va actuar en legítima defensa. Avui, agents de la Policia Nacional fan la reconstrucció dels fets en presència de l'arrestada. Al carrer de Gabriel Llanes,